Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
I toca parlar de moda i estils de vida aquí al matí a Ràdio Estel. Ja tornem a estar aquí i ens acompanya per fer-ho la periodista Maria Almenar amb la secció Al Dente. Benvinguda, Maria, com estàs?
Què tal? Com estàs? Molt bé, molt bé, molt bé.
Molt enfeinada, entenem, Maria, perquè ahir es va presentar la 080 Barcelona Fashion Week, no? Que se celebrarà ja el 25, el 28 d'octubre.
Sí, just d'aquí 10-15 dies i la, mira, tenia previst la secció vinent del Dente, parlar-vos de totes les novetats, a totes les tendències, a tots els estils que podrem veure, que ja vam avançar alguna cosa amb l'entrevista que vam tenir amb el Luis Rubi ara fa 15 dies, però la veritat és que pinta molt bé, es veu molt eclèctica, molt híbrida, molt de fusió, no?, tant amb els dissenyadors que participaran, que i, bueno, ja ens han avançat doncs, a alguns caps de cartell, com Dominico, que sempre havia desfilat a la passarel·la de Madrid, a la Mercedes-Benz, i ara ve...
Un dels dissenyadors de Rosalía, ens vas dir?
Sí, sí, sí. Dominico, de fet, va vestir a Rosalía amb la gira del Mal Querer de fa 2 anys. Segurament faran noves col·laboracions amb l'artista, però sí que és veritat doncs, que ha vestit i està vestint a grans celebrities o artistes de la generació Z, perquè ell, recordem que és un dissenyador de 28 anys, que ha creat una veu pròpia, ha creat un disseny molt identificatiu que precisament doncs, enganxa molt amb tota la seva generació.
Doncs estarem ben pendents, eh? De tot
vaig parlar ja amb ell, eh? Vull dir, la passarel·la, ajuntarem dos conceptes, que és la moda i el motor. Vull dir, aquí deixo... Moda i motor.
Moda i motor.
Sí. Evidentment, aquest any el 080 serà assistencial, vull dir presencial, es podran veure les desfilades en directe, però em va dir que alguna performance faria alguna coseta, i sota aquests dos conceptes.
Doncs ja ens ho explicaràs.
Sí, ja us indagaré més, però també avançar-vos que 080 està fent una gran aposta per la moda vintage. Hi haurà, de fet, una de les desfilades que es diu 080 Reborn, que serà una desfilada de roba de segona mà.
Ah, està molt
per
bé,
tant,
això.
Per tant, és una tendència en alça i pretén que sí, doncs com una desfilada que posi sobre la taula el per què no consumim roba de segona mà i li donem una nova oportunitat, no? És una estratègia que han de seguir a les grans marques.
Mira, aquesta renaixença, això que tot torna, no? Avui va connectat també amb el tema que ens portes d'avui.
Avui.
Perquè parlarem amb una de les emprenedores catalanes que ha fet d'una sola peça la base del seu negoci de moda.
Sí, avui ens acompanya la Clara de la firma Riblés, que és una firma de Sabadell, la Clara però és de l'Ametlla del Vallès. Aquesta firma, no només la forma la Clara, sinó també la Clàudia, són dues amigues i després doncs, les fundadores d'aquest projecte. Però abans d'entrar en matèria i parlar amb la Clara, m'agradaria doncs, explicar-vos una mica d'on ve el blazer i així li posem context històric, et sembla?
Maria, jo tinc ganes de saber com va sorgir el blazer. El diem blazer, però no sé si... Ara em corregiràs tu. Podem dir americana o són dues peces totalment diferents? Perquè sempre he tingut aquest a terra debat, eh?
Ja són dues peces que tenen... No són exactament el mateix, hi ha petites diferències. El
tu,
blazer...
per exemple, avui amb què vas?
Jo avui porto un blazer.
Blazer.
Ara després, doncs, la Clara ens ho... No? Vull dir, ella és especialista en matèria, però hi ha dos com petits matisos. Per exemple, el blazer està pensat per portar-se de forma individual. L'americana, en canvi, forma part d'un conjunt. El tall també és molt característic del blazer. Acostuma a ser una jaqueta creuada més entallada, amb botons, normalment metal·litzats. El blazer normalment es porta en contextos més informals i l'americana tendeix a les ocasions especials. Però, bueno, igualment, avui en dia la moda tot s'hibrida, tot es fusiona, no? Llavors, diguem que podrien ser cosins germans, però ben bé no són el mateix.
Uh-huh. I quan va sorgir el blazer dins de la moda?
Doncs té diversos orígens, però no s'acaben de posar massa d'acord, però el que sí que està clar és que va aparèixer en diversos contextos del segle XIX. Hi ha orígens, per exemple, que es vinculen amb les jaquetes esportives que duien els universitaris de St. John College, a la Universitat de Cambridge, que eren les jaquetes que portaven per a practicar rem i d'altres peces, doncs, que també una dels altres orígens diuen que doncs, tots els burgesos, quan anaven als clubs esportius o al camp, duien un tipus de jaquetes molt menys rígides, menys... Bueno, més per fer aquests esports d'oci, no?
Més còmodes, no?
Més còmode. I d'aquí també diuen que hi ha com certes inspiracions. La versió que agafa però més pes, que vincula el blazer amb la marina britànica de l'època victoriana, resulta que el capità HMS Blazer, o sigui, es deia així, sí, va fer servir la seva peça, aquesta peça a la tripulació, que eren jaquetes creuades de color blau marí que arribaven doncs, fins al maluc, s'adornaven amb botons de llautó de la Marina Real i eren les peces que es van utilitzar per donar la benvinguda a la reina Victòria doncs, dins del vaixell. I d'aquí és un dels orígens que diuen de per què ve el blazer,
no? El que guanya
no?
més pes, no?
És aquest.
Per cert, quins són els dissenyadors, Maria, que s'han apropiat més de la peça al llarg de... Parlem, mira, del segle XX-XXI.
Sí, per exemple, al principi del segle passat, als anys 20-30, Coco Chanel es va inspirar en aquesta indumentària que duia la classe ociosa, que anava al camp a practicar esport, per crear doncs, el primer vestit de dues peces que es considera modern i contemporani, no? Era una jaqueta de tuir, no era ben bé un blazer, però una jaqueta de tuit ajustava amb una faldilla de conjunt. També durant el període d'entreguerres, per exemple, Marcel Rojas va començar a introduir muscleres als blazers. Aquesta silueta tan característica sí, que vam veure als 80, la silueta T, doncs ja es va fer en el període d'entreguerres. Recordem d'aquesta època, per exemple, la icona Marlene Dietrich, que anava sempre amb aquests conjunts masculins i precisament una de les seves peces claus doncs, era... a conjunts, llavors, de jaquetes i pantalons. Als anys 60, Yves Saint Laurent, per exemple, va passar la història com l'artífex adaptar les jaquetes dels homes del segle XIX, aquelles que utilitzaven doncs, en aquests clubs socials de fumadors, de fumadors, sí, hi havia els clubs socials de fumar i de beure i que anaven doncs, a parlar dels seus temes, va adaptar aquesta peça i la va fer del carrer a l'accessibilitat de tothom, però també li va donar un punt sofisticat de luxe. Als anys 80, noms com Armani, Donna Karan, li van donar un altre gir a les jaquetes, als blazers. En aquest cas, també es va inspirar molt amb la indumentària masculina per donar poder a aquesta nova generació de yuppies que sortien i sobretot de dones empresàries i directives, no?
I és que anava a dir, a mi el blazer, no? Té com aquesta simbologia d'empoderament de la dona, que li
sobretot
preguntarem
a
la nostra
convidada. Sí, ara la cara ens il·luminarà, ens il·lustrarà molt més, però sí que és en aquella època quan sorgeix tota aquesta nova generació de yuppies, doncs sí, que aquesta peça se l'apropien com per denotar el poder, evidentment amb homes, però sobretot estem parlant de que l'utilitzaven moltíssim dones. Segurament tenim al cap moltes pel·lícules dels anys 80 de yuppies amb aquest tipus de jaqueta. Als 90, per exemple, destacar noms com Marc Jacobs, el terreny que la porta a un terreny més informal, i si parlem dels anys 2000, doncs... Un dels dissenyadors que se l'ha apropiat molt al blazer és Balmain, amb teixits llampants, enormes muscleres, i sobretot el color, no? Trobem per primera vegada una gran aposta per colors. De fet, si ens posem en les passarel·les actuals, Alexander McQueen ha fet una gran aposta per colors, a neons, a molt llampants, vull dir que realment aquesta peça torna almenys a la passarel·la. Ja sabeu que el carrer és una altra cosa, però torna a estar doncs en boga, podríem dir.
Doncs, si et sembla, Maria, després d'aquesta ràpida història, però ben clara, dels blazer i dels dissenyadors que l'han adaptat a la seva manera, donem pas ja a la nostra convidada. Justament ella és la Clara Segarra, que és una de les fundadores de Reblaze. Què tal? Com estàs, Clara?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Benvinguda.
Sí, moltes gràcies per convidar-nos. I, bueno, una miqueta explicar-vos... La Maria ja ens ha fet una breu introducció del blazer i ja estem veient que és una peça plena de història i de contingut.
Tu també vas amb blazer?
Jo també vaig amb blazer.
De la marca. A veure, explica'ns, perquè, clar, l'oient no ho està veient, no? Que, com és el teu blazer? Com és el que ens portes?
El meu blazer, anaves molt bé amb la introducció que has fet. La veritat és que nosaltres també ho distingem d'aquesta manera. Mm-hmm. Entenem l'americana una peça més formal i més per portar, doncs, les dues peces. I quan parlem del blazer, el parlem ja molt més desformalitzat, no? I llavors, en aquest punt, és el que hem agafat nosaltres per acabar-li de donar una volta, ja que el desformalitzem. Doncs li posem color, li posem contrastos i li donem una mica de canya i el vestim amb alegria.
Per exemple, l'estampat que tu portes, com es diu, Maria, ajuda'm, perquè tu, és el, no?, aquests quadrets.
Sí, ara anava a dir que és que últimament estic una mica malament de la vista, estava veient, però diria, sí, diria que era... Sí, escolta, no serà per ulleres entre tu i jo, però diria sí que és
una pota de gall,
pota de gall petitona.
Sí, en aquest cas sí que és un teixit molt clàssic, però llavors a la proposta del blazer, no, li hem posat contrastos per fer-lo una miqueta diferent. No?
I amb aquesta solapa, no?
Amb aquesta solapa, en aquest cas, com la Maria deia, doncs, també m'ha apostat per un patró creuat, amb botons, i llavors també quan et gires el blazer li veus el contrast de dins i els forros.
Que això també és xulo, no? Que el forro també sigui diferent, no? Aquest contrast.
Sí, a més, jo quan vaig conèixer la marca, la vaig conèixer amb una òptica que és...
Amb una òptica?
A dins d'una òptica que es diu Framed Gun, que mola molt, ja us ho dic ara. Bueno, o sigui, el llenguatge ara que estic utilitzant. Vaig conèixer, doncs, tant a la Clara com la Clàudia dins de l'òptica, que feien una pop-up, i em va agradar perquè tant tu com la Clàudia em vau ensenyar les jaquetes i duien una butxaca interior, no?, que és molt important, no?, que hi hagi...
Duen una butxaca i a més a com més, amb la butxaca també duen un punt, no?, de concepte de la nostra marca, que llavors... t'ajuda a entendre el blazer una miqueta més.
Uh-huh. Escolta'm, a mi m'agradaria saber, perquè tant tu com la Clàudia sou amigues, i veu decidir tirar-vos a la piscina amb aquesta marca, que, a més, ha de ser molt difícil basar-la només en una peça, no? Com va sorgir? O sigui, com de la bogeria de dues amigues veu decidir ser empresàries en aquest aspecte?
Sí, mira, nosaltres teníem d'inquietud, però la paraula bogeria també ens quadra bastant. La bogeria de fer alguna cosa juntes sempre ens havia mogut, la veritat, ho teníem pendent, i un dia ens vam adonar que el blazer és una peça que fèiem servir moltíssim, que dintre les nostres trajectòries professionals l'havíem utilitzat molt, i que estava ple d'història i de contingut i que necessitava, doncs, un homenatge, no? Llavors, doncs, fer aquesta marca és fer un homenatge a aquesta peça i donar-li la importància i el valor que té.
I, Clara, per què vau triar la blazer i no vau triar una altra peça?
Bàsicament això, de dir que és una peça que ens acompanya en moltes ocasions, saber que és una peça que t'eleva, és una peça que empodera.
Empodera, no? Que ara en parlàvem.
Sí. I que t'ajuda en moltes situacions. La pots portar des d'un dissabte per fer un vermut, com una reunió de feina, la primera entrevista o un sopar d'una nit, no? Que depèn de com la combinis, té molts llenguatges i ajuda molt.
Clar, jo sempre he pensat que a mi em sembla una peça superengrescadora, el
blazer. Elegant, no?
I elegant, sí. Però que alhora li pot donar un toc trencador, també. Però a vegades, jo em guio molt, a vegades, pel que veig pel carrer, no? I encara als catalans i a les catalanes en general ens costa una mica, oi, això de portar blazers? Ho veiem com encara massa formal, no? Com li podem donar aquest gir, no? Perquè a vegades no crec que no sigui una peça que creï adversió, sinó és com un... És que no sé com posar-m'ho.
Bueno, jo també una mica li veig les dues lectures. Mm. És a dir, li veig la lectura de que sí que és veritat que som més senzillets vestint, més còmodes, més informals, i és la peça que ens ajuda.
Sí.
Però a vegades quan l'elevem tant de portar-la junta, conjuntada i amb les dues peces, és quan ens fa més aquest respecte, no?
Clar.
Però... suposo que trobar-li el secret en què és la peça que t'acompanya en aquest look més informal i et dona aquest... t'eleva.
I suposo que també aquesta actitud, no?, de adquirir aquest punt més transgressor, no? De dir, doncs mira, aquesta blazer me la combino amb uns texans, o fins i tot m'ho puc combinar amb un altre tipus d'estampat que no té res a veure, no? Li dona com aquesta segona vida i que pot tenir moltes alternatives i que pot jugar amb molts estils, no?
Exacte. Sí que és veritat que els estampats i els colors ajuden molt, però el que té el blazer és la seva estructura, les ombreres, que llavors fa que sigui una peça que manté aquesta elegància, no?
Sí, que dèiem ara, no?
Empoderament, aquesta força, aquesta valentia, no? Tu te la poses
i et sents com més forta, no? Amb més energia.
Sí. Encara que li donguis la volta amb els colors, els estampats i els talls, però clar, el fet de tenir ombrera i ser una peça estructurada, sempre hi ha aquesta...
Com són els blazers de Reblaze? Perquè jo he vist models, però clar, l'oient encara no sap... Bueno, després els convidarem que vagin a la pàgina web, no? Però de talls, de colors, d'estampats, o sigui, ho són tot menys discrets, o sigui, s'han de veure.
Exacte, són atrevits, però també són versàtils. A nosaltres ens agrada dir que tenen llum, que tenen caràcter i que tenen color. Llavors, dintre d'una col·lecció sempre intentem compensar-la molt amb diferents colors, coses més estridents i coses més discretes, coses més d'armari, de fons d'armari, perdó. Però quan apostem per un fons d'armari, llavors li donem una mica la volta amb algun contrast exterior, i quan llavors apostem per algun color, i el color ho diu tot, no? Però sí que la gràcia és que porti un punt que sàpigues que portes un Reblaze.
I Clara, quin és el color que dius aquesta temporada amb aquest Reblaze, no?, que es porta més? O diries, mira, és que aposteu per aquest Reblaze, amb aquest color o aquest estampat, perquè triomfareu i encara us empoderareu més.
Aviam, nosaltres aquest any hem apostat pel fúcsia.
Mira, Maria, ho vas dir,
sí, que és com el color estrella i precisament brilla perquè és molt atrevit i molt vistós. Sí.
I després també perquè venim, no, d'una època que ha sigut una mica complicat per tots i llavors doncs tocava una mica de color i alegria. Ara un color que no falla a Reblaze i que ens funciona molt bé és el blau. Nosaltres blau l'incorporem a totes les col·leccions amb més llum o menys, però el blau sempre és present.
Jo soc molt fan del blau elèctric, o sigui, és el meu blau preferit, i és veritat que el blau simbòlicament és un color que tranquil·litza, que calma, però clar, depenent de quin to de blau, no és el mateix un blau barrufet que un blau marí, no? I la intensitat és jugar
doncs
clau.
Exacte, el blau amb tots els seus llenguatges, no? Sempre hi és present a les col·leccions.
Doncs blau i fúcsia, aquesta temporada.
Sí, també hi ha molt morat.
També?
I bueno, llavors algun granate
que serien que els colors de la temporada, no,
potser,
Maria?
Sí, no, totalment, i a més és això, dius, per què no? O sigui, la clau és que de sota doncs vagis amb un texà, vagis amb una samarreta negra o amb una camisa blanca, i que aquesta peça, no, et dongui llum i et dongui doncs aquest punt de color, vull dir, a més queda elegant, no? Queda... Clar, que a vegades un es diu, ostres, al igual jo vaig amb un blazer fúcsia, dius, per què no? Si vas tot negre amb una bamba blanca, per què no pots anar amb un blazer fúcsia?
Sí, exacte, i és aquest punt de llum, no?, que dieu vosaltres, no?, que és una mica doncs l'eslògan de la marca, no?, que és aquesta llum que pots donar als teus looks. Va ser fàcil crear l'empresa, Clara? Quins són els obstacles que us vau trobar? I també volíem saber, no?, com produïu i a on
com
us podem trobar? Clar, són moltes preguntes.
Sí. Bueno, responc una miqueta així per parts. Obstacles, més que obstacles, és aprenentatge, perquè ni la Clàudia ni jo venim del sector de la moda. Llavors, amb la Clàudia ve del sector empresarial, jo vinc del sector de l'arquitectura, i el principal obstacle va ser aprendre com funciona aquest món. Llavors, hem tingut sort que ens hem rodejat de gent que ens ha ajudat moltíssim i que, a més, ens han ensenyat i ens han agafat de la mà i bueno, sort d'estar ben rodejades. Potser podríem dir que és el gran aprenentatge, no?, d'aquest any que portem amb Reblaze. I després, perdona, la segona...
Com produïu? O sigui, com és, no?, aquesta logística de la vostra marca?
Nosaltres, la logística, sobretot, és... treballem amb la Laura, que també és amiga nostra tota la vida. Ella és dissenyadora, porta molts anys en el sector de la moda. És potser la que més ens ha ensenyat dintre d'aquest sector. Llavors, li transmetem una miqueta la idea de col·lecció i de concepte de marca, i llavors anem a triar teixits. I un cop tenim els teixits escollits, que a més els triem amb teixidories de proximitat, de Sabadell, de Terrassa, d'Olesa de Montserrat. Llavors, un cop tenim una mica la selecció de teixits, la Laura li acaba de donar... Bueno, dissenya la col·lecció, l'acaba de compensar amb colors, amb més fons d'armari, amb menys, li fa i li dona detalls a cada blazer que mereix, i l'acaba de rodonir.
Jo ara, una pregunta totalment curiosa, de xafarderia pura i dura. Escolta'm, Clara, quants blazers tens a l'armari? De Reblaze, no? Perquè potser en tens molts més de...
Bueno, és una bona pregunta, però precisament, no? La marca també ve d'aquí, perquè com hem comentat abans, en teníem, perquè sí, és una peça que fèiem servir molt, que ens ajudava molt i ens acompanyava molt. Llavors continuo tinguent molt carinyo als blazers que tenia. A més els considero culpables, a vegades me'ls poso i em diuen, aquest és teu, dic, no, però és culpable, no? Yeah. Perquè té un color o uns botons diferents o així, llavors, vulguis que no... et serveixen d'inspiració amb el teu dia a dia, i després doncs, nosaltres intentem tenir diferents patrons i diferents colors. També és veritat que els compartim, no? Perquè cada dia el necessitem d'un color diferent o et sents diferent. Un dia vols anar entallat, l'altre dia vols anar de blau o l'altre dia vols anar de negre fosc, i els compartim. Però en tenim.
Però, i teniu botiga física?
No tenim botiga física. Això una miqueta sí que és una de les coses que volem destacar, perquè nosaltres de moment el nostre canal no és el nostre principal canal de ventes, pot comprar online, però tenim clar que tenim un producte que s'ha de tocar, emprovar, sentir...
Clar, no?
Perquè... Clar, totalment.
Uh-huh. Com les clientes, no? Perquè això s'ha de provar, no? Clara?
Exacte. Llavors nosaltres sabem que ens hem d'acostar a la clienta, sí, i hem optat per estratègies més efímeres, que són pop-ups, markets i corners. Uh-huh. A vegades agafem locals i els compartim amb altres marques i fem una botiga temporal d'uns dies. Llavors, que en aquest cas això seria un pop-up, no?
D'estar com en un lloc... aquest cas de l'òptica, no? De Fremetgan.
Sí, que ens vam conèixer amb la Maria. Aquell dia també, a més, el primer dia d'aquest pop-up vam fer una festa de presentació de la marca. I llavors vam... apropem a la clienta al producte i llavors estem uns dies. I després també algun market, i també a vegades algun cop, que també és una proposta que ens agrada, és el que anomenem showrooms o corners, que ens posem en un racó, en una botiga, amb l'aparador, i estem allà un parell de dies, en una botiga que ja està a peu de carrer, i fem una col·laboració amb la botiga.
Clar, és molt interessant el que estàs explicant, Clara, Maria, perquè aprofito per preguntar-te, cada vegada més, no?, es veu que aquest model de negoci, com està canviant, no?, com es deixa s'aposta de primeres per aquesta botiga física, i primer el que es fa és aquest recorregut, no?, que ens explicava la Clara.
Clar, i el fet de... Sí, hi ha cada vegada nous conceptes de retail, i el públic cada vegada el que vol més són les experiències. Vol aquesta capacitat de sorpresa que pugui arribar a tenir, doncs, una marca o de la manera que te l'estan presentant, no? I per això iniciatives, per exemple, com el Rec Experimental Stores d'Igualada, que també estava a la firma, també estava en Reblaze, triomfen tant, no? Perquè és aquest moment esporàdic on tu trobes només durant uns dies unes marques i que te les presenten de forma agradable, de forma sorprenent, de forma fins i tot un punt esbojarrada, no? Però sí que és veritat que en el doncs, més a llarg termini, o bueno, ja el client aprofita aquests esdeveniments per emprovar, no? I jo segueixo pensant que emprovar sempre és molt, molt important, no? Perquè, bueno, no sé vosaltres com a consumidores, però fins que no saps com talla una peça, no, molts cops no compres.
Sí, nosaltres sí que vam detectar això que comentes, llavors convidem sempre a les clientes a provar el blazer. Tenim una targeta que tu vens al pop-up, vens al corner, vens al showroom i te l'emproves. Però marxes a casa sabent quina talla, clar, quin patró tens. I
com t'agrada, si t'agrada més ample o més,
exacte,
no? Perquè cada persona...
Exacte,
deu...
I a més ja l'has pogut tocar, ja saps de quina qualitat, perquè l'has tingut a les mans, i ja saps de quina qualitat es tracta. Llavors, és una mica el que convidem, no? De dir, potser ara no és el moment de la compra, mm-hmm. però tens l'oportunitat de provar, aprofita-la.
Maria Clara, ara justament ens ha enviat un missatge, un oient que ens pregunta quan tardeu en crear una Reblaze. O sigui, us ve una clienta, no? Mm-hmm. I us diu, escolta, que vull aquest tipus de blazer, amb aquest estampat, aquestes mides... Com és la producció i quan tardeu?
En aquest cas, nosaltres encara no produïm de manera personalitzada. Sí que potser a llarg termini és un dels objectius de la marca. De moment, ara produïm col·lecció i venem. No? Llavors, és un concepte que ens encanta, de poder crear l'americana a gust. El que passa que, com hem dit abans, és una marca molt jove, tenim un anyet tot just, que fa que hem sortit del mercat, i de moment estem apostant més per tenir el blazer a punt, és a dir, que si vol el blazer ja el pot tenir, i llavors això és un plantejament que tenim més a llarg termini.
La veritat és que, bueno, a mi va ser... veure-us, em va agradar moltíssim la vostra aposta, perquè és això, hi ha des de llises, però amb colors contrastats, apostes d'estampats de flors, que no relacionem mai les flors en primavera, no, les flors també es poden portar per tardor, hivern, i són molt divertides. Els quadres, tot el tema d'estampats de quadres, que són tan actuals i que... res, amb uns pantalons negres, una samarreta negra, una americana, bueno, un blazer de quadres, li pots donar un rotllo totalment diferent, eh? Pots rebaixar-ho amb unes bambes blanques, pots elevar-ho amb un taló d'agulla, no? Vull dir que al final té molt de joc.
Sí, mira, igual que abans comentàvem que el blau sempre està present a les nostres col·leccions, el quadre sempre està present a les nostres col·leccions. La col·lecció de primavera vam treure la flor, ha agradat molt, i jo crec que continuarà a estar present.
Repetireu.
Sí.
Estem parlant molt clar de blazers, en aquest cas de Reblaze, però de la marca Reblaze, és per públic masculí o femení?
És públic femení.
I què? I el públic masculí el teniu previst d'obrir-vos?
És una cosa que ens agradaria moltíssim. A més, hem...
Que els estem demanant molt, que porten un any.
Clar, no, però... nosaltres sempre, i ara què? No? Ara sempre volem novetats.
Us ho han demanat? Sí. Hi ha demanda?
Ens ho han demanat. Ens han demanat, han trobat la marca molt interessant. Clar. Hem vist que és una peça que ells fan servir i ens ho han demanat. Llavors,
heu de fer genderless. Ni home ni dona, o sigui, una mateixa americana...
Pot servir pels
clar.
Dos.
Sí.
De fet, també ens ho han demanat perquè nosaltres en el moment d'anar a buscar teixits, que com hem comentat són de proximitat, també hem apostat per teixidors que fan sastreria masculina, llavors els hem agafat i els hem adaptat en el blazer femení.
Ens estem avançant ja.
Llavors tenen aquest punt que sí, que se'l veuen, que se'l poden posar i ens el reclamen.
Clara Sagarra, una de les fundadores de Reblaze al costat de la Clàudia, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Amb la Maria Almenar al Lente, feu una ullada a www.reblazebarcelona.com, que allà
hi ha models totalment tentadors, vull dir, s'ha de veure i a poder ser, en provar, sempre ho dic.
I també entenc que des de la web també us podem anar seguint, no?, amb aquests pop-ups que aneu fent, no?, i on us podem trobar.
Nosaltres ens podeu trobar a xarxes, sobretot a Instagram, que és reblaze.barcelona, Reblaze s'escriu Reblaze, amb Z, i ens podeu trobar a les xarxes, i aquí és on publiquem sempre, allà on anem. De fet, aquest cap de setmana serem a la Garriga, divendres i dissabte, fent una col·laboració amb una botiga, i aquest cap de setmana ens podeu trobar allà.
Clara, marca de Sabadell, però sou de l'Ametlla.
Exacte.
Que quedi clar,
no hi hagi confusions.
Quedi tot dit.
Sí.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Maria Almenar.
Gràcies, ens veiem en uns dies.